Molt bona tarda, són les dues i pocs segons. Comencem una nova edició del programa 100 anys fent vi per commemorar el centenari de la cooperativa Falset Marçà. És el primer programa del mes d'abril. Ja hem vist els primers brots, els ceps, ha plogut, ho fregàvem des de feia setmanes, així que se'n gira feina d'ara i fins a la verema. També l'actualitat ve molt carregada després del respir de Setmana Santa. La repassem tot seguit amb la Iona Colom.
Lo sumari.
Coneixerem les darreres activitats de la cooperativa a l'Espai La Cooperativa al Dia. Anirem al tros amb Josep Maria Cots. Sabrem qui s'amaga darrere del vi Cabrida, del celler de Capçanes, i el tastarem en directe. Seguirem fent l'anecdotari amb Fede Cortés. A l'Espai Ètim en Viu entrevistarem Joan Fruitós, responsable de Foscore, un supermercat de proximitat. A les rondes del vi parlarem d'Europa, que prohibeix fer publicitat dels efectes beneficiosos del consum del vi. I acabarem el programa amb la pregunta del dia.
I ara repassem les últimes notícies de la cooperativa Falset Marçà en clau de previsió per al cap de setmana.
La cooperativa al dia amb Iona Colom.
La coordinadora dels centres d'estudis de parla catalana, l'Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural presenten l'exposició El món agrari a les terres de parla catalana, articulada en els següents àmbits: el paisatge, els conreus, la ramaderia, l'home, la dona i la terra, el treball, les formes de vida, present i futur. L'exposició és el compendi ordenat, documentat i argumentat d'una petita selecció entre 4.000 fotografies recollides en el territori, amb la voluntat de difondre una percepció àmplia i generalitzada del món agrari a les terres de parla catalana. Una memòria dels paisatges sempre canviant, dels conreus i del bestiar que han anat ocupant les nostres terres, segons han estat les necessitats, les demandes del mercat i la rentabilitat econòmica. Memòria també dels sistemes, coneixements i tècniques que els homes i dones han aplicat en els conreus de la terra, de les formes de posseir-la, d'organitzar-se i de viure. Així doncs, recomanem a tothom, que tant a les escoles, socis com no socis, que facin una visita a l'exposició, ja que és molt interessant. Des d'avui, dissabte, dia 14, fins al dia 10 de maig. Us esperem a tots.
Anem al tros amb Josep Maria Cots. Col·laboren Joan Queralt, del Departament d'Agricultura, D.O. Montsant i D.O. Cupriorat.
Bueno, la Rúdia m'ha pres la paraula que jo volia començar el programa, no? Ja ha plogut, no? Quant temps feia que ho dèiem i, bueno, ja això. I això comença a tindre les primeres conseqüències. Una de les tals és l'olivera, que és quan hi podem trobar repilo o l'ull de gall. Durant aquests mesos és el període crític per a les infeccions d'aquesta malaltia. Davant de les darreres pluges, a les zones on hi hagi presència important d'inòcul, taques a les fulles i elevada humitat ambiental, cal realitzar un tractament per a la protecció de les fulles noves. Cal recordar que mesures culturals com podes que afavoreixin la ventilació dels arbres o un adobat nitrogenat equilibrat contribueixen a disminuir la incidència d'aquesta malaltia. I pels que tingueu noguer, que també se n'en troba algun, teniu en compte la bacteriosi. Els tractaments preventius amb productes cúprics són essencials per controlar aquesta malaltia. El primer tractament contra bacteriosi s'ha de fer a l'inici de la prostada. I encara que pocs, encara en queden de vetlladers. Per tant, en aquests moments s'hi troba bastant de badoc. Només a les finques on hi hagi més d'un 15% de barrons afectats per badoc, es recomana realitzar un tractament a l'estadi de 3 o 6 fulles. I això, tingueu en compte. L'altre arbre que encara n'hi tenim uns quants és l'ametller. A la postfloració podeu trobar sobretot el pugó. A mesura que les varietats quedin lliures de les despulles florals o collarí i es vegi l'ametller com l'ungla, es recomana realitzar el seu control. I pels que teniu presseguers i nectarines, al moment de la floració alerta amb la monília o l'arrufat. Les darreres pluges i temperatures són molt favorables per a la propagació d'aquesta malaltia. En les zones afectades cal extremar la vigilància i protegir els arbres que estiguin en floració. Ja a la postfloració, els trips. Només caldrà tractar els trips a caiguda dels pètals si es preveu un atac fort i en varietats sensibles. I com és natural, molts preguntareu, i la vinya què? Pel cuc del raïm, a les finques on es realitzi la confusió sexual, a partir d'aquesta setmana ja es podran penjar els difusors. I algo que sí, a partir d'ara hem de tindre molt present. Quan la vinya té, més ben dit, quan el brot de la vinya té uns 10 centímetres, és moment que cal fer el primer tractament de la cendrosa. És molt important per tindre a partir d'aquí la vinya ja més protegida sobre aquesta enfermedad. Recordeu, sobretot, Quan els brots del vinya tinguin 10 centímetres, plantegeu de fer tractament de cendrosa, o bé en sofre per determinats cultius ecològics, o bé en productes ja més sistèmics. Bé, i això és tot per avui. Fins la setmana que ve.
Doncs déu-n'hi-do, Josep Maria, la d'avisos que tenim pendents. Hem d'estar inspeccionant els ceps i la vinya a cada moment.
A partir d'ara, ja ho sabeu, francès, és un moment en què els pagesos ens tornen boixos perseguint la vinya. Des d'aquí fins al Vermai no pararem, no? Però bueno, és la que toca i aquí estem.
Molt bé, doncs el Josep Maria ha dit un nom, Francesc, i és el que coneixerem ara mateix, perquè és temps de descobrir qui hi ha darrere del Cabrida 2007.
Darrere d'un vi.
Francesc Blanc és enginyer tècnic agrícola de professió, té 69 anys. Des de 1980 fins fa exactament 10 dies ha estat president de la cooperativa de Capçanes. Capçanes, com diu el web del celler, és el nom d'un poble i de la seva cooperativa que produeix sota la denominació d'origen Montsant. Un celler fundat el 1933 per diferents famílies del poble. Els primers vins criats en barrica daten del 1991 i l'impuls definitiu arriba 4 anys més tard, el 95, arran d'una trobada amb la comunitat jueva de Barcelona. S'inicia aleshores l'elaboració del vi kosher, que, si no vaig errada, actualment representa un 7% total de la producció. Francesc Blanc, molt bona tarda.
Bona tarda.
És així, el 7%?
És així, exactament, sí.
Però és el que ha donat una dimensió internacional a la cooperativa?
Sí, sí, és el que ha donat més fama i més coneixement al món, sí.
Molt bé, ara actualment estem escoltant com el Josep Maria i la Iona destapen aquest Cabrida. He dit 2007, és 2008, per tant, m'he confós d'anyada, rectifiquem. Francesc, que fa uns dies deixaves, com estàvem introduint, la presidència del celler de Capçanes. Em deies abans d'entrar que les teves passions són la terra i els viatges, ara tindràs més temps.
Sí, esperem que sí, sí, sí.
Que, bé,
bueno, són les dues coses que m'apassionen de la vida junt amb altres, no? Però, bueno, el camp, la terra i després també pues, conèixer món. Conèixer el món de tots els continents.
Tens un proper viatge al cap o algun de molt recent que ens puguis explicar una mica?
Bueno, recent sí, fa poc temps he estat pues, a la zona del nord de Laos, zona molt poc concorreguda pel món occidental, i bueno, traslladant-nos allà, pues, que pràcticament no hi ha carreteres, només embarques pels rius, i després també vam estar a la zona del nord de Cambodja.
Allà segur que has trobat a faltar la vinya, no? També.
Sí, no, des de l'allà no n'hi ha.
No, no has trobat. Bé, parlem de Capçanes. Explica'ns una mica la dimensió de la cooperativa i també l'extensió de terreny cultivat, les vinyes i de quins vins estem parlant. Mm.
Capçanes produïm alrededor d'un 1.300.000 quilos de raïm, mm-hmm. més o menys, i tenim com unes 350 hectàrees de vinya, des de 250 metres superfície del mar, està dalt les muntanyes, sobretot de la cordillera de Llevaria, doncs a 700 metres, dels 650-700 metres d'alçada. Som productors entre 85 i 90 socis productors i aproximadament fem alrededor de 900.000 botelles.
Uh-huh. Molt bé. A nivell de comercialització, a quins països estem parlant de distribució?
Nosaltres exportem el 70 i algo per cent d'aquestes 900.000 botelles que fem a 40 i algo de països del món, principalment pues, a Estats Units, Alemanya, també a Anglaterra, i altres països, no? De tot el món, dic més de 40 països, doncs hi ha molt, però aquests són els més importants. No?
Uh-huh. Teniu presència també en el mercat català, és un repte sí. que es consumeixi sí. català, sí, no?
Sí,
al nostre
sí,
país.
Llavors, bueno, el mercat català pràcticament se ven l'altre 30% i petites coses a Espanya, que és un país molt difícil per nosaltres vendre vi a Espanya.
Molt complicat, no?
Molt complicat,
amb molts cellers del territori, diuen que, per exemple, és més fàcil França, no? Però molt més fàcil que no...
I França i països estranyíssims, que... Uh-huh. Nosaltres el que sí venem al resto d'Espanya és el vi kosher, perquè doncs, és una cosa especial i no solament pel món jueu, sinó també per la curiositat de la gent. No?
Per als oients ens podries explicar, tot i que la gent ja és coneixedora d'aquest vi, quina és la diferència entre el vi kosher i el vi habitual, el tradicional, tranquil?
La diferència existeix bueno, des de primer de la producció de la vinya, que són vinyes controlades, pels rabins van estar escollides per la seva qualitat i pocs tractaments que s'hi facin, i després, sobretot, el sistema d'elaboració. A partir de que el raïm està collit, nosaltres no podem ni tocar, no solament això, ni bolcar el raïm, ni tocar les caixes de vi. A partir d'aquí, tot el procés d'elaboració el fa el rabí o varios rabins, evidentment no n'hi ha prou amb un, fins que el vi està embotellat, no? Vaig la direcció del nostre enòleg, però sempre amb un procés molt rigorós de control absolut, no? I quan el vi envelleix, per exemple, està amb una cava però precintada, tancada, i els vins de les tines també, nosaltres no el podem ni tocar ni mirar, que és curiós.
És un respecte màxim,
absolut. És un respecte
absolut,
màxim,
no?
Perquè el vi de kosher que fem és de màxima... com se diu, rigorositat religiosa, s'anomena la OIOP, que se'ns va donar fa uns 10 anys aquesta qualificació, que és la màxima qualificació que hi ha dins del kosher, que vol dir ortodoxa, unió, pasqua, no? I, bueno, això representa un tant per cent i ens ha donat fama al resto dels vins, no?
Molt bé. Quan parlem de varietats, en el kosher hi ha diferència amb la resta de vins?
Bueno, el vi, com a vi, és un vi com un altre, i les varietats que hi ha són el Grenache, el Carignan i el Cabernet Sauvignon. A proporcions, doncs, el 50% és de Grenache, després hi ha un 25% de Carignana i el resto és Cabernet Sauvignon.
Molt bé, qui vulgui tastar el Cabrida que avui tenim aquí amb nosaltres, que ens estigui escoltant i l'hagi descobert també, què hi pot trobar?
A veure, el Cabrida és... Ha portat el Cabrida perquè és el vi per nosaltres el més significatiu de la bodega, amb la varietat i amb la idea de la bodega, doncs, de fer vins de criança amb Grenache, no? És un Grenache 100% de vinyes de més de 80 anys i n'hi ha algunes que passen de 100, i llavors el nom aquest també ha sortit perquè en principi aquestes vinyes, al ser tan velles, només són petites parcel·les que hi ha moltes vegades a les muntanyes, al mig del bosc, o així, que els pagesos deien que se les menjaven les cabrides, les cabres salvatges abans, o les cabres, no? Bueno, i vam triar aquest nom perquè era bastant significatiu del que era, no? I llavors també és un vi, doncs, hem escollit aquest vi per portar-lo aquí perquè la Grenache és la varietat que domina Capçanes, tenim un 60, hi ha algun 62% de la producció total és de Grenache, i clar, és una varietat molt autòctona del Montsant i d'aquesta zona d'aquí, no? I llavors, doncs, és per nosaltres també una mica un orgull, diguéssim, doncs, fer un vi d'un 100% de Grenache d'aquestes vinyes, no?
Amb molt d'emblema, sí. No? Doncs, com l'hem descobert una mica, si et sembla, anem a fer el tast i començarem per la fase d'entrada visual, Francesc, que ens posem sobre el foli aquest en blanc i podem descobrir més coses. Sí. Què hi trobem en aquest Cabrida d'entrada?
Aquest Cabrida és de l'any 2008, o sigui, ja té 4 anys, encara té els rivets vermells, pot ser uns petits tocs amaronats, molt poca cosa, però com també el Josep Maria Cots aquí, que sé que vosaltres també feu vins de Grenache 100%, és quasi també un orgull per la comarca, per la D.O. del Montsant, poder fer Grenaches, que abans eren unes varietats una mica denostades perquè eren molt oxidatives. En canvi, ara, amb els bons enòlegs que tenim avui en dia, els cuidados que fan els pagesos a la vinya i, sobretot, el cuidado en l'elaboració, s'aconsegueixen fer vins de Grenache que tenen durades. Nosaltres hem fet tastos verticals d'aquestes Grenaches amb 10 i 12 anys i s'aguanten perfectament.
Estupendament.
No? Perfectament. El que sí m'agradaria dir que aquest vi de Grenache és una mica el compendi del nostre terroir que tenim, no? Nosaltres fem la festa de les nits de les Grenaches, que són... Nosaltres elaborem aquest vi en 4 terroirs diferents, que és el llacorell, l'argila, el penal i el calcari, i la calissa, no? Que són els terrenys més significatius, crec que no solament de Capçanes, sinó també de tota la D.O. Montsant, no? I llavors, doncs, amb aquests 4 varietats que sempre pel terroir ho elaborem per separat, després fem un copatge, no?
Molt bé. Has introduït el tema de la nit de les Grenaches, que ja té data i dia, ja ho podem anunciar, no?
Sí, ja és el dia 4, ja hi ha algun bloc i tot per internet.
Molt bé, doncs la gent ho pot consultar a través de la vostra pàgina web i per descomptat que serà una festa molt participada, com sempre. Molt bé,
doncs parlant del vi...
Sí, tornem-hi.
Sí. Bueno, amb el calor veiem que per ser Grenache té una bona capa, no és... varietats tan colorants com n'hi ha d'altres, tipus Carignana o Cires, no? Pot tenir una bona capa i la conservació, per dir que ser de Grenache, encara és molt perfecta, no? Fa el rivet bo. És un vi... pues que si el remenem, veiem que té una bona llàgrima. A pesar de tot, doncs, són vins que el grau ecològic sempre es belluga sobre 14 graus i mig, però estan molt ben compensats i veurem com ens el posem a la boca, que estan molt equilibrats. No?
En aquest cas té 15, no?
Bueno, 15 no hi arriben mai, si no passaríem el vi de licor, però fa 14 i mig.
Vale, molt bé.
Molt bé, si passem
doncs,
al passe olfactiva...
A l'olfactiva, exacte, anem al nas...
Aquí ja se li nota la varietat de Grenache, que fa com uns olors una mica dolces, no? I també té aquests fruits vermells, que són clàssics, de les Grenaches. Ja te recordo una mica un punt, crec jo, eh? Això és la fase olfativa i gustativa també són molt personals, com una mica de mel, no? Aquesta se li nota com una olor una mica de mel. També desprèn una miqueta, em sembla a mi, degut a aquests diferents terroirs que té, una mica la sensació d'aquella que fa a l'estiu quan plou i mulla la terra, no? Una mica...
La terra mullada
o a terra... o a una mica... no diré de pedra, però sí de terra, no? I jo aquesta sensació un pèl mineral.
Anem pel tast?
Anem pel tast, sense posar la boca.
Doncs vinga.
Una salina té uns petits tocs de l'essència de la fusta, un petit toc, no massa...
No molt accentuat.
No molt accentuat perquè s'evita això, no? La granatge és molt delicada en aquest tema. Per això la criança aquesta, generalment la fem només un 25% en fusta nova, la més és fusta de primer any, i llavors hi ha diferències d'estada a la fusta segons l'edat de la fusta, no? I, que dona un... Per mi, d'aquests gustos saborosos de fruita, molt significats,
molt complets, també, no?
Ompli molt bé la boca,
És fresc, també, no? Passa...
Té una bona acidesa. Aquests vins se belluen sobre amb tartàric, sobre el 5-70-5-80%. Llavors, això dona aquesta frescor que llampia molt, sobretot quan no sé, fas un menjar i el maredeges en carn i així, sempre queda la boca molt neta, no? Però amb això tan agradable que tenen les granatges, de fer el vi molt rodó, molt fàcil de beure, jo crec que aquesta és la gran virtut aquesta, no es fan pesats aquests vins.
Exacte.
Hi ha vins molt estructurats que, doncs, arriben a ser pesats, en
el
canvi que les granatges
difícils, no?
També te pots beure sol i xerrant un bon rato i mai te cansen.
Molt bé. En quina part del món te'l prendries, el Cabrida, 2008, Francesc? A banda de
a qualsevol lloc, però he fet coses rares. A vegades ara tens més problemes amb els avions i les ampolles, no? Perquè generalment, quan vas així, vas de motxilla
sí,
i poca maleta, no? Però n'he pres i me l'he vingut a puesto realment...
Impensable.
Que podria dir, com ara la mesquita de gener a Etiopia, que per mi era una fita d'aquestes d'anar-hi, no? I vam veure en Cabrida. I també una vegada a Xangai, que és curiós, vam anar a una fira a Xangai i vam aconseguir anar a un restaurant i veure un
perquè el tenien allà?
El teníem allà, el vam treure de la fira, el vam prendre allà i vam anar dalt amb un gratacels d'aquests
ja de immensos, no?
Sí, que em sembla que és el segon o tercer més alt del món i van dir, home, anem a un restaurant, vam anar per mig perquè mos el deixem així m'obrir i tinc el plaer aquest. La veritat és que el vaig disfrutar més a Etiòpia.
Sí?
Era diferent, estrany, amb un món absolutament diferent.
Cultural, molt diferent, sí, també. I això suposo que li afegia més valor encara, no?, al vi que estan tastant. Doncs realment ha estat interessant també, no, Josep Maria, conèixer el Cabrida.
Molt bé, em tastes un vi. Jo, quan has començat, ja has dit sobre la granatxa, que una de les coses que ja recordo fa molts anys ja era les guerres que mos donaven el raïm en si mateix.
Sí, no? Sí.
Aquelles sapades amb aquell munt de raïm que no agafava colònia tiros ni res de res. I aquí compares el que m'he fet, sobretot per les cooperatives, no?
Sí.
Que sempre es deia que bueno, el que val, val, i el que no, la cooperativa.
Doncs, sí,
bueno,
sí.
Suposo que hem pogut demostrar que el que val, val, i el que no val, no val.
No val.
I si era cooperativa o no. I el camí ha sigut... Molt, molt, molt fruitós, ha sigut molt positiu i els resultats són els que s'estan veient en aquest moment.
Sí, és veritat. Com ara aquest vi, els raïms d'aquests vins els passem tots per una cinta i triem els grans dolents perquè, clar, són ceps que produeixen molt poc.
Són
vinyes de 80 i 100 anys.
El rendiment és baix
i la selecció, com diu el Josep Maria, és molt rigorosa. Avui en dia les cooperatives d'aquí de la comarca no poden fer la competència i estan a la part de les millors bodegues que hi ha i el que ho demostren són a totes les tasques que es fan i les puntuacions a tot arreu, pràcticament estan a l'alçada, si no pel damunt de moltes bodegues.
Exacte, també surten vins excel·lents de les cooperatives del territori, de Deocu Priorat i de la Deo Montsant Francesc. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos convidat a aquest tast tan sensorial amb aquests viatges inclosos. Abans de marxar et volem demanar un petit favor, que és que ens diguis un número de l'1 al 8, que són les persones que han enviat la resposta a la pregunta que vam formular la setmana passada l'esperonem al programa i el guanyador doncs, tindrà l'obsequi de l'ampolla del vi que vam tastar la setmana anterior.
Molt bé, el 7.
El 7, per alguna predilecció especial, no me la diguis, la deixem en secret.
És una predilecció. Sí.
Molt bé, doncs el número 7 correspon a Dai Colom Diego, que pot passar a recollir l'ampolla a les oficines de Falset o Marçà, perquè doncs, ha estat el guanyador del concurs d'aquesta setmana, s'endú les Sors Vinyes Velles i un vi també de la cooperativa. La setmana que ve, el vi que s'endurà el guanyador serà el Cabrí de 2008, que és el que avui hem descobert amb Francesc Blanc. Li agraïm moltíssim que hagi estat entre nosaltres.
Jo a vosaltres, eh?
Bons viatges.
Vale.
Adéu-siau.
Gràcies.
Anècdotes d'un centenari.
Dret a la informació. A l'any 1972, qualsevol petit estalvi era important. Per això, a l'Assemblea del gener d'aquell any, la Junta va prendre una decisió que trencava la rutina habitual. S'havien de presentar els comptes de l'exercici anterior. Recordem que l'exercici comptable anava del setembre a l'agost, en aquest cas, de l'1 de setembre del 70 al 31 del 8 del 1971. S'havien de presentar els comptes de l'exercici anterior, doncs, o sigui, els balanços i la memòria anual. Abans de començar a llegir l'informe, però, la Junta explica que no s'ha repartit còpia de tota aquesta informació tal com s'havia fet sempre, ja que, per a reducir gastos generals, no s'hi ha impreso. Es va decidir penjar còpia dels balanços al taulell d'anuncis amb l'antelació reglamentària, i així s'ha fet, diu, respecte a l'exercici passat, del qual, a continuació, se hará lectura detallada per a conocimiento de los asistentes. Por ahí un soci, Càndido Domènech, que expressa la seva disconformitat. Diu que s'hauria de repartir còpia de la informació, si no, un hom no es pot fer la idea de les quantitats llegides. La presidència respon que el taulell d'anuncis està penjada la informació entre els detalls. Després de debatre, la majoria accepta la forma iniciada i dona confiança a la Junta perquè trobi la manera de fer arribar als socis interessats els balanços en multicopista o fotocopiadora, abans de l'assemblea. L'any següent ningú es queixa, però al gener del 74 els socis tornen a reclamar la informació per escrit, alegant que haver de llegir els balanços penjats al taulell d'anuncis és molt incòmode. S'acorda que qui ho vulgui passi per les oficines i se li donarà còpia de la informació comptable de l'exercici 72-73. Com que es veu que no havia quedat clar, al setembre del mateix any es torna a insistir a poder tenir còpia del balanç i l'estat de comptes anual. S'aprova definitivament, doncs, que cada any es facilitarà còpia de tota la informació 15 dies abans de l'assemblea a tots els socis que ho demanin.
Ètim en viu.
Frescuore i Superver són dos supermercats de proximitat on es venen els vins de la cooperativa Falset Marçà. Avui parlem amb un dels seus responsables, Joan Fruitós. Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, Joan. En quins municipis trobem botigues i, per tant, presència de vins de la cooperativa, grosso modo?
Bueno, majoritàriament ens movem una mica entre, diguéssim, Barcelona, ciutat, i una mica les zones, diguéssim, entre Poblenou, Verneda i Eixample, part, diguéssim, est de l'Eixample, i llavors una mica tota la corona de Barcelona, entre Vallès Oriental, Vallès Occidental, cap a la zona del Baix Llobregat, i després ja passaríem a llocs de més llunyans, que estaria per la zona del Bages, i després ja les capitals puntualment com Tarragona, Lleida i Girona.
Molt bé, per tant una presència bastant distribuïda per tot Catalunya amb una incidència especial a l'àrea metropolitana de Barcelona. Com mariden els vins de Falset Marçà amb el producte de Frescura i Superver?
Bueno, tot va començar pues, una mica amb la inquietud de posar un vi, sí. Ja que el vi acompanya molt bé pues, amb, una mica amb la dieta mediterrània a l'hora d'acompanyar-ho. I llavors, pues, com que també toquem el tema de làctics, formatges, pues, vam veure que podria ser un complement en ocasions especials, no, pels clients.
Molt bé, també intenteu fer publicitat conjunta, potenciant sobretot aquesta frescor, no?, del producte que vosaltres serviu dia a dia i dels vins de la cooperativa, no?, en la seva àmplia gamma.
Sí, intentem transmetre una mica als clients pues, el vi de proximitat, el vi d'aquí de casa, també tenim pues, 20 de jovenets pues, fins a uns 20 pues, més, de més anyades, no? Llavors pues, també intenta reflexar una miqueta la frescura del producte nostre, pues, intentar una mica pues, tota la frescura que pot proporcionar el vi, no?
Uh-huh. Entrevistem a Joan Fruitós en aquest espai de l'Ètim en Viu perquè ells també són a la xarxa, són a Facebook i són a Twitter amb el vestit de Donen Vida. Per què vau triar aquest lema?
Bueno, Donen Vida, pues, una mica és els productes que toquem, no? Que són els productes que més naturals, més sants, i que en principi hauríem de consumir més per mantenir una bona salut, no?
Uh-huh. Molt bé. Ah, digues, Joan.
No, i el tema del nom pues, ens va resultar bastant interessant, ja que el potenciaven pues, les dues marques de botigues de fruita, no?
Molt bé. Ara et portem cap al nostre terreny, als 100 anys de la cooperativa Falset Marçà. Què et suggereixen? Què li suggereix a Donen Vida i a Frescura i Superverd?
Bueno, principalment gràcies a una visita que vam fer al celler, pues, una tradició pues, que no tothom pot dir, no? Només grans empreses o grans clubs que tenim aquí al nostre país doncs, poden dir que tenen 100 anys, no? Llavors, el primer que notes quan arribes al celler de Falset Marçà és això, no? Molta tradició, molta experiència, i suposo que tot això pues, ho saben traslladar molt bé a la qualitat del seu vent.
Molt bé, una experiència que diumenge tornareu a viure en viu perquè hi ha una clotxa prevista amb més de 220 persones. Com ho prepareu?
Bueno, pues, no ha estat fàcil pues, aconseguir primer de tot les dates de la trobada. Llavors, bueno, pues, 200 persones són molta gent i bueno, entre els esforços del celler i nostre pues, crec que farem una bona trobada i que servirà una mica pues, per conèixer tant els nostres col·laboradors de botigues i després poder transmetre tot el que ells vegin i els expliquin pues, als clients, no? Per fer un bon assessorament del producte.
Molt bé, doncs diumenge demà, per tant, compartirem experiència. Joan, moltes gràcies per la teva atenció i seguim connectats a través de la xarxa.
Perfecte, molt bé, a vosaltres.
Adéu, bona tarda. I després d'aquesta variació a l'Ètim en Viu, seguim amb les rondalles, les rondes del vi. Avui parlem de les instàncies europees que sembla que prohibiran la publicitat del vi anunciant efectes beneficiosos per a la salut.
Les rondes del vi.
Bé, també hi ha notícies dolentes per nosaltres que crec que la gent també ha de saber. I és aquesta. La justícia europea prohibeix la publicitat del vi que anunciï efectes positius per a la salut. L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Jan Mazak, ha ratificat que la normativa comunitària prohibeix la publicitat del vi que anunciï qualsevol efecte positiu per la salut. La sentència es refereix a un litigi entre una cooperativa vitícola alemanya i les autoritats del país. Aquestes darreres es van oposar a la feina de la paraula Bekömmlich, més o menys de l'alemà, no? Que vol dir saludable, de fàcil digestió, en els vins comercialitzats per la cooperativa. L'advocat general recomana als jutges que impedeixin l'ús d'aquesta paraula i a què considera que vulnera la prohibició prevista en la normativa comunitària de recórrer en la publicitat de begudes alcohòliques a declaracions sobre el seu efecte beneficiós en la salut, amb independència que siguin reals o no. L'opinió de l'advocat general no vincula el Tribunal de Justícia, tot i aquest sol seguir les seves recomanacions al 80% dels casos. Els jutges comencen ara a deliberar i la sentència es dictarà en un moment posterior. Si recordem tots quan a la cooperativa van fer les pràctiques de triatge de rims pels nens de 6è, de l'Escola Antoni Vilanova, ho van publicar al Facebook i immediatament va ploure tot un seguit de punts que van fer que deien que, bueno, que el que estaven fent era promocionar l'alcoholisme i la borratxera. Sortosament, molts amics de les cooperatives i del vi van contestar dient que el que falta és molta cultura per entendre tot un món i tot un vi. Bé, però això cal dir-ho i cal saber-ho.
Bé, doncs caldrà veure com acaba tot plegat. Ara el que fem és encetar la recta final del programa i formulem tot seguit la pregunta que té obsequi.
Esperonem el programa.
La pregunta de la setmana és, Iona?
A partir de quan s'ha de tractar la vinya per la cendrosa?
Repetim la pregunta perquè aquesta em sembla que és una mica complexa.
No, no t'ho creguis.
No? Iona, endavant.
A partir de quan s'ha de tractar la vinya per la cendrosa?
100anysfentvi@radiofalset.fm.
Doncs és en aquesta adreça que esperem les vostres respostes. Hi ha temps per enviar-les fins al proper divendres a les 6 de la tarda i, com ja sabeu, podeu seguir-nos al nostre Facebook, Etim Online, també a Twitter, al blog de la cooperativa, que és blog.etim.cat, i a radiofalset.fm. Està en joc una ampolla de cabrida que avui hem tastat 2008. I amb això acabem avui el programa. Recordeu que es repeteix diumenge i dilluns a les 9 del vespre i que també es pot escoltar a través de la web de Ràdio Falset. En el programa vinent coneixerem qui hi ha darrere de l'ètim verema tardana negra. Ens han acompanyat en el programa d'avui la Iona Colom, el Josep Maria Cots, el Fede Cortés i el Francesc Blanc, també el Joan Fruitós, tècnic Jordi Borja, i qui us parla, Ruth Troiano. Que tingueu una molt bona setmana.